Bon dia, són les 9 del matí i 5 minuts. Comença en aquests instants la tertúlia ciutadana de Nova Ràdio Lloret els dijous fins a les 10 del matí amb ciutadans del nostre municipi comentant diferents temes, aportacions que fem des del Departament d'Informatius. I des de l'inici de l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. Avui hem parlat, hem informat sobre l'entrada en fase d'emergència per sequera del nostre municipi de Lloret. En principi, així es decidirà la Comissió Interdepartamental de Sequera que avui es reuneix. El govern ha convocat de manera extraordinària aquesta comissió per fer front a la complicada situació que vivim. La previsió és que es decreti l'estat d'emergència als 202 municipis que s'abasteixen de la conca Ter-Llobregat, entre els quals hi ha Lloret de Mar. Doncs posem aquest tema sobre la taula, però primer saludem els components d'aquesta taula, que és Agustí Cabanyes, bon dia.
Bon dia a tothom, bon dia.
Miquel Joan Comartí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Joan Pau Romaní, bon dia.
Molt bon dia.
I Jou Ramírez.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres i compartir aquest temps de ràdio. I bé, a Miquel sempre obre el foc, per tant, avui ja amb el tema aigua, no sé si...
Obrim el foc i l'apagarem amb... No sé si el podrem apagar amb aigua, però...
Està prohibit.
Sobre el tema de l'aigua, aviam, moltes coses a dir, potser no hi ha, o queixes a fer, no? Perquè és de calaix. Si no hi ha aigua, hem de restringir, perquè si no un dia ens trobarem que encara que obrim l'aixeta no en sortirà. De totes maneres, hi ha un parell de coses que em criden l'atenció. Una és, en les restriccions generals que es fan, he sentit que tant la indústria com l'esplai tenen una reducció del 25% del seu consum d'aigua, i en canvi l'agricultura té una reducció del 80%, i a mi això no em quadra gens. O sigui, podem prescindir dels parcs aquàtics, per més que perjudiquis amb una gent molt directament, però no podem prescindir de cap manera de l'agricultura. És que no podem prescindir.
El rentacotxes.
Sí.
El rentacotxes, que es gasta molta aigua.
El rentacotxes podem prescindir-ne també, però de l'agricultura crec que hauria de ser el que hauria d'estar al capdavant del consum d'aigua, per una qüestió, si voleu, egoista, no? Perquè la necessitem tots. Aquesta és una cosa. I l'altra cosa que em crida l'atenció és que no s'estigui treballant més enèrgicament en fer dessalinitzadores, perquè sembla ser que és una molt bona solució agafar aigua de mar i treure-li la sal. Però veig que no hi ha unes grans inversions en aquest sentit. No sé si és que estem esperant a que ja no en quedi d'aigua de pluja i llavors entrar amb això, no sé, aquí queda això.
Jo afegiria que també falta previsió per quan cau aigua, i a vegades cau d'una manera més molt violenta, perquè va així ara, doncs que no hi hagi prou espais de recollida d'aquesta aigua.
En aquest sentit, justament, Joan, ahir vaig veure un petit reportatge a la tele d'una persona, una família, que s'havien fet una casa ja fa 20 anys i l'havien fet justament en aquest sentit, i ell es queixava justament d'això, perquè plou o plovia, si volem dir-ho així, bastant en el que és el litoral i el prelitoral, sí. I aquesta aigua és perduda, la pluja, és perduda totalment, tal com dius tu, no s'ha fet res per poder-la recollir. Aquesta família havien organitzat una casa que ells no tenen aigua corrent, no n'han volgut tenir, no perquè no puguin, perquè estan en una zona urbana, però no tenen ni comptador d'aigua, i ells viuen de l'aigua de la pluja, i recullen l'aigua de la pluja. Ells ja tenen calculat quants litres han de caure perquè l'aigua de la teulada ja surti neta. Després tenen uns filtres perquè no tingui impureses, però esclar, aquest home feia una explicació sobre el tema que cridava molt l'atenció, no? Perquè pels gestos que vas fent ho devies veure,
sí.
No?
Tu, jo. Sí, em va interessar molt, perquè
és que cridava l'atenció.
A casa, no, vivíem a Lloret Blau, i a Lloret Blau no estem connectats al clavegueram. Llavors tots tenim unes menes de fosses sèptiques o dipòsits, I ja tot el que recull l'aigua que genera, que generem amb les, els lavabos, les dutxes, les rentadores, tot això, va tot cap a la fossa, no? I llavors, a vegades et penses, són coses que no sé si el disseny de les cases està ben estudiat del tot, perquè quina necessitat hi ha que el de l'aigua, la de dutxa, vagi a emplenar la fossa sèptica o vagi al clavegueram de l'Ajuntament. Hi ha una sèrie d'aigües que es podrien perfectament reciclar per regar el jardí o fent com una doble xarxa, diguéssim, no? I de la mateixa manera, l'aigua que entra, perquè tot ha de ser aigua potable, podria ser aigua recuperada o de pluja o de moltes coses per algunes de les utilitats de la casa. I a vegades penso que volem córrer massa i comencem a inventar cintes Betamax que són molt bones, perquè al cap de 4 dies les Betamax deixen d'existir, llavors hem de comprar VHS, no? I volem córrer molt, 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 improvisem i fem cagades, com per exemple recomanar cotxes de gasoil, i ara resulta que no comprem cotxes de gasoil, no? Ara elèctrics, i ara comprarem tots elèctrics i diran no, i ara on te posem les bateries? I per què correm tant? Per què hem de córrer tant?
Perquè no sabem
bé les coses.
No sabem on anem.
Exacte.
Sí, home.
Es corre, però corres quan no saps on vas. Si saps on vas, et quedes en el lloc i gestiones. Mm. I aquest tema de l'aigua crec que no s'ha gestionat bé històricament, perquè som un país que som un país de sequera. I això ho sabem de fa molts anys i els pagesos ho saben. I en canvi no s'ha gestionat. I com que és tan fàcil obrir una aixeta i que surti aigua, la gent no pren consciència de la importància de tenir aigua.
No, si vius aquí és fàcil. Si vius a l'Àfrica segurament
deuen
flipar.
Has d'anar a buscar aigua,
has de
fer 10 quilòmetres per anar a buscar aigua i després tornar. Clar que aquells 3 o 4 o 5 litros que portes aquí al cap els gestiones bé, aquí no. I aquí hi ha un problema important.
Tant amb l'aigua com amb tot, sempre es posa la gassa sobre la ferida, no? Si primer fas mal i després et cures. Això és la llei de la societat, no? Mai es preveu gaire. Qui diu amb l'aigua, diu amb tot, amb el trànsit. Primer s'omplen les carreteres i després s'amplien.
Sí.
I amb el que vulgueu, sempre és igual.
Sí, si no hi ha previsió, no hi ha previsió.
Hi ha una mala previsió. Estic segur que els enginyers que fan les carreteres o els arquitectes que fan les cases són prou intel·ligents, sí, com per veure que la cosa té mancances. Llavors, el que passa és que hi ha pressa, no sé, volem córrer molt, no sé. Jo tinc aquesta sensació, no? Que és igual que la informàtica. Quan t'instal·les, tots els que tenim ordinador i treballem amb ordinadors, t'instal·les un programa i al cap d'un any o dos ja has d'actualitzar-lo i el que tenies és vell. I dius, bueno, però si fa la feina, perquè l'has d'actualitzar cada 2 anys, ves fent i el dia que quedi obsolet ja el deixaràs de fer. No, sempre volem l'última versió, però i vinga a córrer.
És un tema que en podem parlar potser en una altra tertúlia, però perquè és un tema bastant, bastant interessant, el tema del futur. Ahir vaig estar llegint una ressenya d'un llibre que promet, jo tinc ganes de llegir-lo, ara no us puc dir, no recordo el nom de l'autor, el tinc apuntat, i parlava del futur. Clar, aquí la nostra societat, des de que va aparèixer el rellotge i des de que va aparèixer el món capitalista, tot es projecta cap a un futur. I sembla que el futur ens és la gran història de que com a raça millorarem. Però no existeix el futur, ni millorarem. És una mentida que la raça nostra millora tècnicament, però som els mateixos. Hem perdut el sentit cíclic de les coses, de la vida fins i tot, de que hi ha un hivern en què les coses moren i després tornen a ressorgir, etc. Vull dir que aquesta cosa és molt del sistema capitalista, no? Que el futur sempre serà millor i les coses pues, sempre anar avançant amb temes tècnics. Però què passa? Pues, estem en una època pues, de sequera, de canvi climàtic, de contaminació alta, perquè hem anat cap al futur, però no hem pensat com anàvem cap al futur, aquest, que és el present, de fet. Sempre hi ha present. No hi ha res més que present. Però bueno, és un tema, jo trobo que és un tema interessant, però que va una mica amb aquesta línia, i amb l'aigua ens ha passat el mateix.
Jo sóc una mica més optimista. O sigui,
no vol dir que sigui pessimista, és més realista que... No vol dir que ho sigui
jo
molt,
crec
però
que...
no crec que sigui pessimista parlar amb aquests termes, Agustí.
Bueno, un cert pessimisme sí que hi és.
Bueno, és que si mires a la realitat, què t'està donant? T'està donant que estem fracassant en moltes coses, com a
seres
humans.
Està fracassant amb algunes i està reeixint amb unes altres.
Bueno, evidentment, com sigui, sempre ha sigut.
Com tot.
Sempre ha sigut, tampoc. Vull dir,
la tècnica, que tothom la culpa, però la tècnica és la que segueix donant de menjar en un món que la població s'ha multiplicat per X, no? I tot ha crescut i encara seguim menjant i seguim tinguent aigua. Jo potser, com estic mal format amb la tècnica, reconec que les tècniques preveuen el present, és molt difícil preveure el futur, però tal com ens ha portat amb un problema, l'única sortida que tenim és que la tècnica ens hi tregui, que trobi una altra manera de lluitar contra això, i la trobarà. I sempre ha sigut igual.
Sí, la
tècnica... Sempre ha sigut igual.
Però hi ha les persones a darrere,
Bueno, clar, és que els tècnics són persones.
Sí, bueno, jo estic bastant amb el que diu en Joan, no? Tècnicament és indiscutible que hem avançat moltíssim amb els últims 60 anys, diria jo, que són més o menys els que tenim, no? Que s'ha avançat moltíssim. Ara, com a espècie, com la raça humana, molt, tampoc no ha evolucionat. Fem el mateix. Mirem d'alimentar-nos a nosaltres i els que vinguin al darrere ja s'espavilaran. En general, parlo, però l'espècie no ha fet una evolució.
Jo crec que
justament per això, per preveure el futur i per tenir en compte tot el que ens anem carregant mica en mica, que no ho tenim en compte, no?
Jo crec que en general, diguem, o sigui, la línia de l'Agustí, la tècnica ja va resolent coses i va tapant forats i va millorant, no? En general les coses més o menys van. El problema està que hi ha unes quantes que no van i són les que, diguéssim, ens donen aquesta sensació de que anem perduts. Aquestes que no van, si no són greus, no passa res, però si són greus, clar, és greu. Per exemple, tots estem, si tenim cotxe, hem posat benzina. Abans ens posaven la benzina. Ara, si us fixeu, un sol treballador pot portar una benzinera de 5.000 metres quadrats. Nosaltres els ciutadans som els que guanyem amb aquest invent? No, de guanyar-hi el propietari de la benzinera, que amb un sol treballador ho porta tot, no? Però nosaltres l'únic que podem treure és que ens ataquem de benzina a les mans, no?
Hi posen guants.
Sí, sí.
Nosaltres amb els nostres
impostos paguem a la policia. La policia, quan ens queixem, rondinem d'algú, ens pega. Bueno, què collons estem fent, no? Hi ha una sèrie de coses que si ens ho pensem com a societat, és que som burros. Vull dir, això no pot funcionar. Ens hem de pensar una miqueta què estem fent i fer que les coses funcionin en un sentit lògic, que s'ha de beneficiar dels avenços. Som nosaltres, els ciutadans, la gent. No els que manen i no els que fan cagades i després diuen, perdona, lo siento, no lo volveré a ser más, i ho tenen arreglat. No, això no va així. Dels qui hem de guanyar-hi sempre som nosaltres, i si no, no es fa.
Però ara, seguint amb la línia aquesta, no? Els avenços tecnològics, alguns, per exemple, ara aquí som quatre, hi ha un avenç tecnològic dels últims anys que consisteix en fer... Ara tinc a la mà una ampolla petita d'aigua, una ampolla de mig litro, i és un avenç tecnològic, també, no? Fer unes ampolletes petites, individuals, per posar-hi aigua. Ara aquí som quatre, tenim quatre ampolles de plàstic. Per què no tenim una gerra de vidre que es pugui rentar i quatre gots i anem bevent l'aigua que necessitem? Quan s'acabi la gerra la tornem a omplir. No, ara aquí tindrem quatre ampolles que haurem fet quatre trossos de plàstic, que a més és molt probable que cap dels quatre ens acabem l'aigua, i vol dir que llançarem segurament un litro d'aigua. Podria ser que ens l'emportéssim.
Jo encara diria més, Miquel, els que tenim la meva edat, almenys, haurem viscut l'etapa en què les ampolletes eren de vidre
Exacte.
I les guardava, els nens les recollíem i anàvem a la botiga que ens les abonessin. I amb aquells diners que ens treien es compraven pipes i sidral. Ell era molt maco i era molt intel·ligent. No sé quin avenç és fer-ho tot de plàstic.
No hi havia el tema aquest del guany, sinó hi havia el tema de coses pensades, de coses pel bé comú que estaves parlant abans. I el bé comú era la gerra d'aigua, i aquí ara hi ha una idea de guany, no? Deixeu-me fer un giro una mica amb l'aigua, amb el tema de l'aigua. Potser ens podem anar una miqueta lluny amb aquest tema que estem parlant ara. Amb el tema de l'aigua, imaginem-nos que la sequera és important i que hi hagi la prohibició d'omplenar piscines. Aquí a Lloret això afectarà turísticament.
No, però a mesura que aquest estiu diuen els de Fitur que vindrà més gent.
Diuen.
I que prepara't.
Vale. És que si voleu parlem d'aquest tema, perquè estem amb el mateix que parlàvem abans del futur. Vindrà més gent i la qüestió ara sempre és, quan es parla de turisme, és més gent. Mm-hmm. No? Aquest mm-hmm. és el tema. I no gestionar la gent que ve, gestionar l'ecoturisme, sinó més gent. Aquesta és la idea sempre que existeix en el món del turisme. Si voleu, en parlem.
És el gran error,
diria. Perquè a Barcelona, ja fa temps que segueixo el senyor Clos, que és el president del turisme de Barcelona, i ja fa anys que el seu comentari és: no volem més gent, volem gestionar la gent que ve. L'any passat, a Barcelona, va haver-hi un 15% més de gasto del mig del turista que anava a Barcelona. Un 15% és molt. Uh-huh. És molt. Jo crec que hem d'anar cap aquí, si volem gestionar bé el turisme, perquè que n'hi hagi més, ja sabem què passa aquí a l'estiu, que és boom, hi ha un excés i després el desert, no?
Tens tota la raó. No, turisme tens tota la raó. Bueno, primer amb l'aigua. Amb l'aigua, que dius tu, la teoria dels guanys, jo diria que és la societat del consum que porta si abona, no? O sigui, si tu això no ho haguessis acceptat...
És el peix que es mossega la cua.
És el peix que es mossega la cua. En quant al turisme, jo tinc una manera de pensar. Jo crec que la manera de gestionar bé el turisme, com t'ho diria, és que tothom doni valor a el que té. O sigui, si tu tens un local de cara al turisme, de restauració, com tenies...
He tingut, sí.
O com siguis, si tu li dones un valor,
sí,
l'oferiràs al públic el cost real, valorant el que tu tens i que la gent t'ho apreci. No oferiràs qualsevol cosa, servit de qualsevol manera, amb la rapidesa perquè se'n vagi en vingui un altre, amb taules juntes, etc, etc, etc. Tot això ho milloraràs si tu dones valor a el que tu fas. Si tu no li dones valor, estem en la part especulativa del negoci.
Mm-hmm.
Aquesta és la gran diferència per mi. I gestionar el turisme, que deia en Clos, vol dir això, perquè ell parla a un nivell de turisme alt. De sortida, no?
Bueno, de sortida, d'idea, d'anar a buscar cada vegada turisme...
Valorar el que tu tens.
Però necessites que això que dius tu sigui generalitzat, perquè esclar...
Home, exacte.
Tot es té que generalitzar.
Perquè,
aquí s'ha generalitzat
a l'inrevés. Sí.
Però si no canviem...
Doneu-vos en compte que el que esteu dient vosaltres és... bueno, jo ho veig d'una altra manera. Esteu dient és volem menys turistes i els que vinguin els exprimim més, no? Això tampoc és.
Jo la paraula exprimir no
clar, que gastin un 15% més és que els estàs exprimint.
No, exprimir no és correcte.
Més o menys.
El que estava parlant l'Agustí, de donar valor a les coses, enfront d'un altre tipus de negoci que és passa, dono i fora, sí, però... La persona que entra en un local on hi ha un producte que es valora, allà es necessita una mica de temps. en aquest... En,
sí, per però un efecte estar... col·lateral d'això que dius tu és que els pisos de lloguer estan pujant de preu, perquè clar, com que no entra tanta gent i la poca gent que entra i no hi ha prou pisos, doncs pugen els preus.
No, ui, clar. Vols que, si vols que parlem d'aquest tema...
És
que
hi ha un altre tema, eh?
No, clar, aquest tema és, ja té més fondo, eh?
Segur.
Molt més fondo.
Segur. Però reduir, intentar que amb menys gent, menys clients, la mateixa maquinària funcioni, les exprimir més a la gent, és que no hi ha...
Bueno,
o pujar preus, no, però pujar preus, sí, vol dir que la gent ha de pagar més, és
sí,
que no...
Però és que aquí està el tema, justament, la gent ha de pagar més, però no per venir a estiuejar aquí a Lloret, s'ha de pagar més amb moltes coses, amb molts serveis que estan infravalorats.
Això és evident.
Això és així.
Sí, bueno, jo he dit exprimir perquè m'entengueu, que la gent ha de pagar més, clar.
Hem d'entendre que no podem... No podem... agafar un avió per anar-nos a Berlín i pagar 35 euros. No. Això és, ens hem de mentalitzar que això ha de deixar d'existir.
Ah, és absurd.
Que això pot posar una tanca a una gent que econòmicament poder no hi arribin, com havia passat abans. Potser sí, però el que no pot ser és que puguem agafar l'avió cada 15 dies, perquè això està generant un trànsit aeri que contamina moltíssim i a partir d'aquí ho podem anar traslladant. O sigui, no pot ser que puguem anar a un hotel i pagar 30 euros de pensió completa, perquè això comporta que hi hagi una gent treballant en aquell hotel 10 hores...
Mal pagada.
Clar, tot això s'ha de racionalitzar, i si es racionalitza... amb menys gent
els racionalitzar,
podem funcionar.
Jo estic d'acord, però mentre racionalitzar no vulgui dir posar més normes, posar més multes, posar més ordenances, perquè clar, si te dirigeixen
s'ha de canviar la mentalitat.
Les companyies no poden cobrar menys de 100 euros. Si comencem a posar coses d'aquestes, això és el món de la multa.
La primera cosa que s'hauria de fer amb les companyies és no subvencionar-les. O sigui, que agafa l'avió, pagui el cost de l'avió. Això és ja d'entrada, no? Sí, en el cas de les companyies, en el cas de l'hostaleria, s'ha de prendre la mentalitat de que les coses valen uns diners i que hi ha molta gent, no podem anar a sopar o a dinar fora 4 o 5 cops per setmana perquè no es pot, doncs, perquè les coses tenen un preu i, bueno, doncs hi haurà qui podrà anar-hi 2 cops, hi haurà qui podrà anar-hi un i hi haurà qui podrà anar a sopar un cop cada 15 dies, però s'han de pagar les coses en el seu preu just.
Ara, Miquel, això que sí. Parles de l'hostaleria, jo almenys que és l'experiència que tinc, si realment tens un producte, ja no parlo de gran qualitat, sinó un producte bo, comprar la verdura a pagesos, si pot ser, etc. Si pagues els sous que has de pagar a tothom i si vols tenir un local amb unes condicions bones, això té un cost.
Sí, sí. No pots donar un menú a 10 euros.
Evidentment, no pot pas ser una cosa de barato. I passa, encara passa molt sovint, que hi ha molts locals en què dius, ostres... I recorda una cosa, Lloret de Mar és des de fa entre 8 i 10 anys dels pobles més avall de producte interior brut, no, de
renda,
de renda per renda càpita, per càpita, més baixos de Girona, quan en els anys 70, els anys 80, havia sigut el dels primers. Què ha passat aquí?
Aquí hi ha un abaratiment,
sous baixos, hi ha molta gent aquí a Lloret que no que sobreviu. Lloret s'ha fet molt gran, eh?
Això dels números...
Aquí hi ha diversos factors.
Per experiència de la meva taula política, els números es pot fer trampa molt fàcilment.
Sí,
perquè
però...
tu fas un promig amb una persona que viu a Barcelona o a Mollet, que té feina tot l'any, i el promig és un, i aquí a Lloret la gent té feina temporada i el promig és un altre.
Precisament. Sí. Clar, precisament, què passa? Que el turisme, dona riquesa?
Sí,
no.
Però potser aquests 6 mesos o 4 que treballa aquí a Lloret té un sou molt més alt que en l'altre. Però depèn...
Vols dir?
És que,
vols dir?
Jo, sí, els percentatges...
Vols dir? Depèn, que tingui un sou més alt en aquí a Lloret?
En general diria que no.
En general
no,
però
no
jo...
És veritat,
conec, perdoneu, cuiners, metres, cuiners? Això cobren més.
Cuiners?
Sí.
Cuiners? El meu fill ara és cuiner, eh?
I jo crec que és una de les feines ben pagades, no?
No, senyor.
Un bon cuiner, sí, home.
No, un bon cuiner necessites més de 10 o de 15 anys per ser un bon cuiner, per tenir un sou de 2.500 euros. Però la majoria de gent, i et podria dir que no dic noms, però meu fill ha estat fent pràctiques a llocs d'altíssim nivell i li han pagat zero.
Bueno, però perquè això...
Ja ha treballat 10 hores cada dia i li han pagat zero.
Però això són els becaris, no? Això ha de fer hores, vol aprendre de gent bona.
Què vol dir un becari? Li estàs ensenyant amb un becari? Li estàs ensenyant que pots treballar de gratis?
No, jo crec, que és, una mala política, això. Que
amb un becari, encara que siguin 300 o 400 euros, per la seva feina li has de pagar, perquè li has de donar que el seu esforç val uns diners. I això està passant encara aquí, i està passant a un nivell alt, i com més alt és el nivell, menys... La meva filla ara anirà a un altre lloc, que també és molt important aquí a Catalunya, segurament, bueno, està fent pràctiques, i també li han dit que no li pagaran. Per tant, aquí el sistema no funciona, el sistema és pervers i està donant unes claus que no són correctes.
Tots els extrems són dolents. En aquest cas, parlant de cuiners, i aquí en tenim un, a veure si tinc raó o no.
És veritat.
Si un és un bon cuiner i vol guanyar un bon sou, suposo que busca un lloc per treballar 12 mesos l'any i guanyar-se la vida amb el seu ofici. Els que després queden aquí lloret pels locals que s'obren 4 mesos no són els bons.
No es busca. No,
per desgràcia, no són. Els bons estan col·locats. Vull dir... I després això que deies
tu... Jo dec ser dels dolents, doncs. Jo dec ser dels dolents, perquè treballo 6 mesos.
Sí.
Perquè vull viure aquí lloret, clar, sí.
No, però com a filosofia és això, Joan. Ai, Miquel.
Sí.
Com a filosofia...
Sí, però que la teoria està molt bé, però a la pràctica, no, aquí Lloret, llocs per treballar tot l'any. A l'hostaleria estan comptats.
Clar.
Llavors t'has d'adaptar a això i treballar el temps que pots, no?
Doncs potser la idea no seria potser portar tanta gent aquí Lloret a plena temporada, sinó que la gent que vingués aquí a Lloret i que ens visités fos més espaiat durant l'any, on alguns negocis poguessin allargar aquests mesos de 6 mesos, que poguessin estar 8, 9 mesos. És difícil, Jo he tingut un local que vaig estar obert 12 mesos l'any, després a poc vam anar trobant una manera de racionalitzar-ho, i hi havia mesos que nosaltres no cobràvem perquè havíem de pagar els sous dels nostres treballadors. Però bé, això va ser el principi, després ja vam anar veient com gestionar les coses, i sobretot la idea de que tinguéssim gent tot l'any per poder fer funcionar has de posar un... No, és difícil, això, no és fàcil.
Ojalà treballés 10 mesos l'any a Lloret, no 12, 10.
I per què no, no es posa com a fita? Per què no es posa com a fita això? I no un planar i que vingui més gent? Sí, perquè jo això
jo
de
no
que vingui més
local.
Gent... Si ve més gent el mes de juny, juliol, agost, viurem 3 mesos a tota pastilla, però... La resta de l'any.
Aquí a Lloret hi ha bars i hotels que estan oberts tot l'any.
Sí.
I en altres que n'hi ha 4 mesos i ja està.
Sí.
Hi ha de tot, cada qual s'ho mira com vulguis. Llavors, sobre el que deies tu de pagar o no pagar en els que estudien...
Sí.
Algú li ha passat el micro de l'Agustí.
Sí.
No se sent.
No deu ser això,
Això se'n diu censura.
Gairebé. No, deu ser algun tipus de connexió.
Apreta aquí el cul del micro, era.
Ara?
A veure, sí, és el cul del micro.
És el cul del micro.
Sí, sí, sí.
Clar, això és una cosa molt... Una mica... Tots els extrems són dolents. Jo, a la meva empresa, havia tingut...
No? Em sembla que el cul no funciona, tampoc.
Va o no va?
A vegades sí, a vegades no. Ara canvio el micro.
Ara que tinc d'aguantar aquí el dit al cul.
Sí, exacte.
Has d'apretar el cul, Agustí.
Ara se'n sent, Agustí.
No el tinc d'apretar, perquè no? Estem en èpoques de vaques flaques. A veure, què en canvies, l'aparell? Ara funciona?
Ara sí.
Ara funciona. Bueno, jo havia tingut becaris, havia tingut ajudants, i sempre els hi pagava una cosa que jo creia raonable, no? Pues els viatges, alguna cosa així. I gent, no només a l'hostaleria, a la indústria, que no paga res, i a sobre, per desgràcia, les pràctiques que fan, els hi fan com aquell qui diu netejar coses. Aquí encara no, a la cuina, estan a la cuina.
Bueno, també,
no,
també,
no ha sigut el cas de, bueno, del meu fill.
També, però sí, torna, també és cert que renten plats.
No. El meu fill ha tingut unes pràctiques molt bones.
Bueno,
molt bones.
Llavors, això, però... si tens unes pràctiques molt bones, ara diré un pecat mortal, però tots, per almenys jo, també he treballat gratis a la meva vida, abans de treballar cobrant. I el teu fill està fent un màster que a tu no et costa un duro, diguem-ho així.
No.
Que li estan donant gratis. No. Quan els màsters valen molts calés. O sigui,
les coses han canviat, eh?
Ja sé abans, que en l'entremig és un tallar la roba.
Abans, quan hi havia oficis, no hi havia tantes empreses, sinó que hi havia oficis, entenc que és el que funcionava era així, era un nen que no volia estudiar, que molts o no hi havia mitjans, doncs entraven amb 14 anys
a fer d'aprenent.
Sí, sí. I llavors aquest aprenentatge, evidentment, aquesta persona, quan acabava l'aprenentatge, que era llarg, perquè aprendre un ofici realment costava, aprendre un ofici bé, potser tenies 3 anys, no? I al final ja tenia un ofici aquesta persona. Sí. Era un sistema, però ara el sistema ha canviat. Les empreses funcionen d'una altra manera i tenen guanys, també. La persona que ja era un artesà amb prou feines, saps?
Soc el primer que dic que els estrems...
Han canviat les coses.
I trobo una indecència no pagar gens, res. I això ho trobo, i ho he viscut jo, i em feia vergonya, podia fer-ho, eh?
De totes maneres, sí, ja. Sense voler minimitzar el tema, estem barrejant dues qüestions, no? O sigui, una qüestió és la fórmula que se segueix d'aquest d'aprenentatge, que segurament hi ha moltes empreses d'hostaleria que se n'aprofiten perquè tenen molta demanda de gent que volen anar i se n'aprofiten, i una altra cosa és un cop hagis passat aquest aprenentatge, l'hagis fet o no, quan estàs treballant ja de forma ja habitual, que els sous no estan a l'alçada que haurien d'estar.
O sigui,
són dues coses...
No, són dues coses diferents.
Coses diferents, que les dues necessiten segurament que s'hi posi una revisió i que es posin
al dia. Parlant de cuiners, avui dia jo parlo de... per lo que sents o el que veus, no? Tu que estàs en el... estàs dintre del de llonces, doncs potser tens més datos. Però... tothom té el cap el nom de Ferran Adrià, no?, i del Bulli i tal. Uh-huh. Que allà hi devia treballar un munt de gent, no sé si cobrant o no, però avui dia tens molts grans restaurants i, carai, tots els caps de cuina, que avui dia són super reconeguts, han pogut muntar el seu restaurant, et posen com a pedigrí, no?, havia treballat el Bulli.
Sí. No, està clar que t'obre portes, o haver treballat
en el celler de Can Roca, també et dona un prestigi.
Amb l'Arzac, com qui sigui, no?
Sí, això evidentment et dona un prestigi. A vegades, algunes empreses d'aquestes, el fet aquest d'estar treballant en allà i fer unes pràctiques allà, ja es dona per fet que allò ja és el gran sou. Allò que és el que t'obrirà les portes.
Que no et costa calés. I els màsters valen molts calés.
Sí.
Jo suposo que veure com funciona, com es treballa d'un nivell alt, professional alt... és una bona, un aprenentatge, perquè, clar, jo sóc cuiner aficionat de casa i segur que m'agafen i me posen en una cuina professional com està en Miguel, amb professionals allà treballant, i no sabria, em perdria. Segur que hi ha un sistema de treballar i el nivell del Bulli deu ser el més alt que hi ha, i com a escola deu ser boníssim.
Va ser l'experiència més increïble que hi ha.
Clar.
Tot i que el Ferran Adrià, ara, darrerament, ha dit una cosa que em sembla molt interessant. Nois, els que vulguin fer de cuiner, oblideu-vos de certificacions, oblideu-vos d'estrelles Michelin, oblideu-vos d'això. Heu de centrar-vos en que obriu un negoci i allò ha de funcionar. Perquè el 50% dels negocis, al cap de 3 anys, tanquen d'hostaleria. I ara, on està el tema? Que funcioni. que tot val uns diners, que les pagueu bons sous, tingueu bon personal. Però aquí està ara on es centra ara l'hostaleria.
Això és un defecte de la formació, i és un defecte de la formació o de l'educació a tots els graus de tots els sistemes d'avui dia, que es va a la gran especialitat i, en canvi, no tens la formació per valorar-la i per veure un conjunt. Això per mi és un dels grans fracassos
i de cara
de l'educació
del sistema. De cara al client, si em permeteu, de cara al client, el que no pot ser és anar a un restaurant, menjar, pagar el que es paga i després haver d'acabar amb un McDonald's.
No, per què ho dius? Perquè
es donen poca quantitat. A vegades és veritat que sembla per uns platets molt...
Això ho diuen els carpantes com tu.
Exacte.
Hi ha qui omple els sentits.
Són plantejaments, són diferents plantejaments.
Jo he estat 3 dies a Catalunya Nord, a França, i la veritat és que he passat gana. Però són cultures diferents, suposo que ells estan acostumats així, es fan uns platets molt petits i ja està, és el que hi ha. Aquí no triomfarien gaire amb aquests platets.
Senyors, tenim 20 minuts per parlar sobre la prohibició de fumar a totes les platges, la regulació de les cues al carrer i dels comiats de solter.
Vaja.
Bueno, bé.
És que de l'aigua ens hem anat fins a la cuina.
Sí. Amb el tema de fumar a les platges, em sembla ideal que es prohibeixi i, a més, que es vigili, perquè ja hi ha zones de les platges de Lloret que està prohibit fumar, però en fan cas omís. Molta gent en fa cas omís i no hi ha cap mena de vigilància, no? Ni de control. Això és... Ja no... perquè es molesti més o menys en els que no fuma, sinó perquè moltes vegades la conseqüència de que es fumin a la platja és que les borilles queden per allà escampades.
Totalment.
Perquè, tot i que es havien fet campanyes de repartir cendrers i de més,
no ha funcionat.
Poder sí que es va rebaixar una mica el volum, però llavors, en això, jo, des del meu punt de vista, excel·lent. El que passa que s'ha de fer ben fet, s'ha de controlar, perquè no n'hi ha prou en posar un lletrero que està prohibit, que hi haurà el qui sí que el farà...
Puc afegir-hi una cosa.
Afegeixi.
Es prohibeix de fumar a les platges...
Que volies afegir el misto. Perdona. Digues.
Es prohibeix afegir... Per el que jo tinc entès, es posaran, com a les fires i aeroports i tal, unes carpes i uns llocs perquè els fumadors vagin a fumar.
Fumaderos.
Això és el que jo tinc entès.
Això és com estrany, però bueno, jo crec que desgraciadament hi ha poc sentit comú encara, i la gent, pues, el fumador, que és conscient, ara som molt conscients del tema d'això, pues, si vol fumar, per exemple, si està en una platja, pues, surt de la platja per no molestar la gent, fuma, i després aquella borilla, pues, la paga en un lloc on es pugui pagar i tirar-la. Sí, però desgraciadament estem on estem, i per això hi ha aquesta història de les prohibicions, i també hi hauria aquest tema de prohibir o regular millor els comiats de sortir.
Però aquesta història, aquesta pel·lícula ja l'hem vist.
Sí,
tot això, que ara comenteu, això ja ho hem vist i sabem com acabarà, perquè també estaven prohibides ja fa temps les caques, que els cossos es caguin pel carrer i la gent ha de recollir els excrements. I es fa.
Però davant de la falta de civisme...
Molta gent, però es fa. I si no es fa, què passa?
Es fa molt més que abans.
Es fa
molt més que abans.
Sí, sí, d'acord.
Però encara continua siguent...
I les borilles a la platja... evidentment que s'ha de prohibir, i això ja és que no hauria ni de plantejar-se, perquè els nens juguen a la sorra i es poden cremar, o no tenen per què estar jugant amb borilles que han xupat altres persones, a part de la pudor que fa la sorra, que la sorra agafa una pudor.
Sí, sí,
però com ho controlaràs? Ens basem sempre en la bona fe de que molts ho faran, perquè però altres no ho faran, i si no ho fan, què passarà? Els que ho fan s'emprenyaran... Bueno, és la mateixa història que les caques del gos. Les cues de la gent al carrer, a les discoteques, molt bé. I els caixers? També els hi prohibirem?
No,
perquè, clar, les cues...
Els caixers no creen...
No, vés a veure al final del carrer Sant Pere, parla amb la terrassa de davant, digue'ls que contents que estan amb les cues del caixer. Clar que fan, molesten les cues del caixers. Sobretot si són molt llargues.
Bueno, pues, és que aquí hi ha un tema que
estem,
és que
tornem a córrer massa,
perquè els bancs han creat ara un nou sistema de servei que és un fracàs. És un fracàs total, a més.
Per qui és un fracàs? Per qui?
Per qui?
Per el client.
Pel banc, no?
Exactament, estem amb el mateix, bueno, el sistema capitalista aquí... que va buscar el guany sense pensar en el...
És que ara aquí obriríem el debat dels bancs.
Jo tinc la sensació, quan vas al banc i te diuen no, això no, no, per ingressar monedes vas de venir dimarts i dijous de 10 a 11 o 11 sí. I demanar cita prèvia i sisplau, si pots entrar. Sí. És com si t'estiguessin dient doni un cop de martell al cap, sisplau.
Sí.
Perquè clar,
sí, sí, sí,
que... escolta,
sí,
que és el teu lloc de treball, jo te vinc a donar feina, si no tens feina et quedarà al carrer, noi. És que és el mateix que les vagineres.
Bueno, aquí també tenim la tendència, esclar, són els que tenim davant, no? Criminalitzem en els empleats.
No,
esclar, això és un sistema. Esclar, a les oficines que abans hi treballaven 18 persones, ara n'hi ha 3 o 4.
I a vegades una que te la trobes a davant amb un d'aquests... caixa, si existeix, aquesta persona fa la feina i que n'hi ha 5 o 6 o 7 a dintre que estan
no saps,
a dintre.
Que no saps què estan fent.
No.
Alguna cosa deuen fer, però no, sí. No
però se't treus una mica amb aquests tres temes que a Lloret ens interessa molt.
És que jo amb el tema dels comiats de solters que en el grup que tenim vam generar una mica de debat aquest dia, no? Jo crec que no és el problema de Lloret les comiats de solters, sinó que és una mica la conseqüència del problema que té Lloret. O sigui, es veu Lloret com un lloc on tot s'hi val. Mm-hmm. Jo crec que el que s'hauria de fer és limitar aquest tot s'hi val. I si no tot s'hi val, ja hi haurà un tipus de comiats de solters que ja no hi vindran. Em costa trobar una fórmula per prohibir que un grup d'amics es trobin per celebrar que un es casa o per celebrar que un ha fet 50 anys o per celebrar que un ha tingut una criatura. Clar, tot això són celebracions que com ho has de prohibir, això, no?
La notícia l'he llegida una miqueta i sembla ser que no es prohibiran, sinó que s'intentaran regular i estem amb el mateix.
I procurar que no es promocioni.
I que no es promocioni. Llavors, aquí està la feina de seguiment d'aquest tipus de coses, no? Perquè és veritat que els comiats de solter de segons quines característiques són, a part de barruers, donen una imatge del carrer absolutament...
Deixeu-me que doni un... Això de donar consells és molt pedant, no? Però no em sap greu. Però és que, com que era el meu ofici, aquí el Lloret s'ha fet... A Lloret hi ha molts llocs turístics. Es fa una... Recordeu, fa anys una campanya que deia que no beguessis o no vinguis a veure Lloret o una cosa que és, i tot ple de banderoles pel poble. I deien, se suposava que els turistes que estaven aquí, que no, a Lloret no vinguessin a fer no sé què, no? Llavors hi havia una campanya i dius, ostres, que bé, però cony, aquests turistes per veure la campanya ja són aquí, ja és massa tard, ja són aquí,
ja han llavors, vingut amb unes intencions.
Si fas campanyes perquè la gent no vingui a fer comiats de solter i no tingui aquest xip d'anem a fer tot el que vulguem a Lloret, la campanya no l'has de fer aquí. Aquí no has de regular res, aquí no has de... El que has de fer és fer campanya a l'origen, a la gent, dir, escolti, quan fas propaganda, dir, Lloret, fem això, no ho fem, no vingueu. Perquè és que si no ja els tenim aquí, ja hi som, ja fem tard.
Sembla que aparentment en el futur d'aquest any el turisme d'aquí Lloret ha anat amb aquestes intencions, o almenys és la notícia que s'ha volgut donar, que anaven amb aquestes intencions d'intentar un turisme més sostenible, un turisme més... Veurem, perquè una cosa són les intencions, l'altra cosa són quan es troben aquí, amb què es troben. Vull posar sobre la taula una cosa que també té lliga amb això, i a mi m'ha afectat durant 20 anys i m'ha afectat d'una manera molt negativa. Fins i tot he tingut un estrès posttraumàtic, diguéssim, i hi ha gent fins i tot que sé, hi ha veïns, que ara sóc president de l'associació Nucleintic, i m'han arribat veïns que s'estan medicant a l'estiu per aquesta culpa. Aquestes 4.000 persones que surten a les discoteques entre les 4 i les 6 de la matinada, molts d'ells beguts, molts d'ells amb la bufeta plena, què se'n fa d'aquestes persones? Com se gestiona? Perquè estàvem parlant abans del tema aquest del turisme. El turisme actualment, és que tinc aquí la frase, no es gestiona, es promociona, se continua promocionant, però no es gestiona. Aquest tema com se gestiona, tu que has sigut polític? Com gestiones aquests tios? Jo tinc aquí vídeos, us els portava per si podia ensenyar-vos, i fins i tot gravacions de 3 nits que vaig sortir per la zona d'aquí de Lloret, i us asseguro que és un urinari públic des de el que seria la meitat del carrer de la Vila fins a les Tres Creus, especialment al barri de l'altre cantó de Riera. És demencial la pudor de pixats, etc., que hi ha. Què està passant? Aquí hi ha algun problema. Les discoteques no tenen prou llocs per pixar. No podien haver-hi uns lavabos públics de 4 o 6 controlats on la plaça, per exemple, de la biblioteca, que pogués haver-hi allà uns lavabos públics, que la gent pixin allà, tothom està, i després es treuen si es vol. No ho sé, s'ha de gestionar, perquè molts veïns, ja acabo, molts veïns estan l'endemà... només rentant les seves
portals.
Això ho he patit, també. Això que dius tu, ho he patit. D'arribar, haver d'obrir la botiga i haver de, el primer de tot, fregar el terra, que estava enxercat de pipis. Sí. I això, no us sembla que és un error que hi hagi una hora de tancament de la discoteca i que foten a tota la gent al carrer? No seria més fàcil que la discoteca no tingués hora de tancar i la gent aniria sortint de forma espaiada?
Jo crec que és més fàcil que tot això. Bueno, més fàcil no, fàcil no hi ha res, però que és més obvi. El local que té un aforo de 800 persones a dintre i les té begudes serà de responsabilitzar. Escolta, si fem unes carpes perquè la gent fumi a la platja i diem fumaderos, doncs vostè que té 800 persones i les té borratxes, quan surtin ha de fer un espai que li direm dormidera i les tingui aquí descansant, jo què sé, vostè mateix, però que s'ha de fer responsable, perquè és que a la que surten al carrer...
Però és que és el contrari, perquè en aquest local el que se li està dient és que a les 3 o 2 quarts de 4 de la matinada ha de tancar, sí o sí, i aquestes 800 persones que sí, hi ha allà,
Miquel, les ha de despatxar. Jo en l'any 82-84 tenia un pap aquí, jo crec que es deia Mardi Gras, sí. I això suposo que ja no s'estila, però és que ja me feia un fart de portar la gent a casa seva amb el meu cotxe, els que quedaven molt tocats a la nit, els portava fins que fos a Malgrat, o sigui... t'has de fer responsable. Si aquell senyor s'ha pres 30 cerveses o 40 i està a cao i tu tanques el local, no, què has de fer? Deixar-lo al carrer, no?
No, però el teu era un local responsable, un local...
No, sí.
Un local petit, responsable...
Depèn de quines hores eren menys responsables.
Ja, però si feies sí, això, sí. Hòstia, és que eres una persona absolutament responsable, ara ningú fa. I a part una altra cosa, també, que no s'ha posat encara sobre la taula, la policia, tota la policia que hi ha a Lloret, entre les 3 i les 5 de la matinada, 6 de la matinada, està pendent d'aquest tema.
Clar.
O sigui, tenim tota la policia concentrada, no? Passen coses a Lloret, però tot està allà. I els diuen, falta policia, cony. Jo crec que aquests locals, ara que ho has comentat, també podrien començar-se a responsabilitzar del que generen. Això seria una cosa que...
Jo crec que sí, és el que abans us comentava de les benzineres, perdona, que a veure, es fan les coses... perquè uns empresaris o unes persones molt concretes tinguin uns guanys o unes millores. I sempre el perjudicat és el client o el ciutadà, no? Llavors, en el cas de la nit és igual, en les discoteques. El propietari que té el negoci que fa això ha de tenir unes obligacions extres perquè està fent diners i és el seu negoci, i qui no té la culpa... és el veí que viu a davant d'ell. És que ell, el veí ahir era com vostè va muntar la discoteca. No. I llavors, jo crec que això, l'administració corre massa i va tapant forats. Ara farem una ordenança que parlem els comiats de solter. Bueno, escolta, els comiats de solter, però com van tan contents, venen d'algun lloc, tu. Això s'ha de controlar.
Exactament, diu que es puguin aturar en cas de generar aldarulls.
Sí. Bueno, això ja hauria d'existir, no pels comiats de solter, per tots els aldarulls que hi hagi, no? O sigui, si un establiment només està generant aldarulls, doncs ja s'hauria de poder actuar directament en aquell establiment. Trobo que, com ja hem dit al principi, no? Estem anant, bueno, diuen els castellans, a toro pasado, no? O sigui, quan ja està el problema desbordat, ara comencem a buscar solucions.
Bueno, jo crec que Lloret és un centre turístic de primer ordre en quant a quantitat.
En quant a volum de gent.
Del 80 o 85% de lloretencs, o 90% viu d'això. viu d'això.
Directe o indirectament?
Directe o indirectament, viu d'això. I treballant molt durant 4 mesos, viuen com uns reis durant tot l'any.
Alguns.
Bueno, jo no diria tant, però...
Alguns.
Em puc equivocar de poc.
Suposo que ben administrats viuen.
Alguns. Ben administrats poden viure. Sí. I llavors, clar, diguem-ne, els que no vivim d'això som una minoria.
Sí.
Som una minoria. Els que vivim a Lloret, a dintre el Renaix Antic i tal, que s'ha despoblat, els que seguim vivint, pues, ho notem, no? Els altres, quan hi vivien, han marxat amb la... sí. Fora, i els pisos aquests que té la botiga ben posada i els primers pisos mal arreglats, deixats, però els fan servir per posar-hi el personal i tal que tenen, i el que més els importa poc.
Jo crec que ara aquest...
pot anar canviant.
L'Ajuntament crec que, bueno, que com a mínim començarà a posar una miqueta d'or amb això.
Pues llavors, penso, tenim de... quan parlem, no sé, a vegades es diu que un poble turístic de veritat és el poble que està content de tenir el turisme, no? Llavors és un poble turístic.
Això és el que hauria de ser.
És el que hauria de ser.
Sí, sí.
Llavors
sí,
és un poble turístic. Clar, aquí Lloret, que... el que dic jo, el 80% està molt content.
No diria que el 80% no diria està que, molt content.
No, el poses molt alt, aquest 80%. Sí,
perquè, jo diria que no,
perquè,
eh?
Perquè molta gent que inclús vivint
directe
del turisme...
directament
no n'està...
viuen d'això.
Sí, Agustí, però...
sí, però jo crec que molta
alguns,
gent... que,
mal viuen molts.
Que vivint del turisme, tot i vivint del turisme, no estan contents amb la situació de Lloret. Ja, crec que hi ha
vale,
un pues, percentatge
ojalà molt... ojalà n'hi hagi molts més. I aquests són els que començaran una... a posar remei com, una... com el Jou els duia a casa seva els borratxos, no?
Ah, sí.
Sí, home, és això, no?
Una cosa curiosa que estàvem parlant de les discoteques i de la problemàtica que generen les discoteques, i avui en aquesta casa s'ha donat una notícia, que és que es fa una jacató, que és una trobada de... el Punteto organitza una trobada de gent jove que busca solucions per tirar endavant diferents negocis, no? I una de les propostes de la d'enguany, que es realitza avui, és com aconseguir promocionar una discoteca que fa diversos anys que està tancada, que està a la carretera de Tossa, just davant de les Monges Franceses, que porta uns quants anys tancada. Aviam quines idees tenen per poder-la promocionar perquè torni a funcionar. Vull dir que tot plegat és una mica una olla expressa a punt d'explotar, no? I que per un costat ens estem queixant de que les discoteques, i per l'altre costat estan buscant una fórmula perquè una que no funciona pugui funcionar.
Bueno, però torno a comentar que és més gestionar-ho, això, gestionar. Gestionar més que no pas promocionar contínuament aquest tipus de... sinó gestionar-les bé, que és que crec que estem aquí ara. El tema de gestionar-ho, crec que Lloret està saturat de segons quines coses.
Gestionar és molt difícil.
Oi tant, però aquí estem.
Llavors,
què volem? Volem el bé comú, en principi, no? Per un poble.
Clar.
I llavors el bé comú has de gestionar, perquè aquest bé comú sigui el més ampli possible.
Clar.
Hi estem.
Gestionar és molt difícil.
No només promocionar perquè alguns surtin beneficiats.
La gent val un fàcil.
És un poble molt
complex. La gent val un fàcil.
És que promocionar sense gestionar és... té els seus inconvenients també, però és relativament fàcil,
clar,
no? Perquè si tu dius tot s'hi val...
Sí, no, jo deia que jo de jove vaig treballar a aquesta discoteca que comentes, i entenc que el que dius tu és veritat, el jovent hauria d'estar per altres coses, no per això, però aquest establiment passarà a la història de Lloret, us agradi o no. Aquest establiment va marcar una etapa molt important, no solament en el món de la nit de Lloret, sinó de tot el... jo crec que internacionalment. Va crear un tipus de promoció i de portar el negoci... se'l van inventar, sobretot el tema de propagandes i el tema tot, de com gestionar-ho, i això es va exportar a Canàries, i de Canàries es va exportar a altres països i a altres llocs, i va crear escola. O sigui, el fenomen d'aquesta discoteca, potser ara, perquè els de Lloret ho hem viscut, no li donem importància, però algú hauria d'escriure un llibre de com va funcionar tot perquè realment va ser un petit invent. A veure, la humanitat no anirà millor perquè t'invent,
perquè són cicles.
Però va innovar i ara hi ha una manera de gestionar discoteques i llocs de nit estil d'aquest establiment. Jo crec que passarà la història del poble amb el temps.
Estem parlant, no ha sortit el nom, de Disco Hollywood.
Exacte,
sí. Exactament. Mm?
Sí.
Bé, només ens faltaria saber l'opinió d'en Joan Gou, perquè ell sí que fuma. Segur que diu, jo no vaig a la platja, per tant no m'afecta, no? Però ja sabrem a la pròxima tertúlia quina opinió té sobre la prohibició de fumar a les platges.
Continuarà.
Continuarà, i tant. Gràcies, senyors. Adéu-siau. Adéu-siau.